El búnquer.
...1942... Coburg, Melbourne, Austràlia.
Matraco!
Eh?
Un altre cop a Austràlia?
Què passa?
No n'hem tingut prou ja.
Bueno,
ja amb en Josep Peronella,
aviam,
els collons.
Escolta,
què?
Escolta, respecte. Respecte pel Peronella, que ha fet més coses que tu.
Sí.
I que jo.
Sí.
A Austràlia.
Explotar treballadors.
Bueno,
jo això no ho he fet encara.
Però, escolta'm, era una altra època. Era una altra època.
Era un home del seu temps.
Era un home del seu temps.
Sí.
No, ara no vinguem a exigir segons què.
Val.
Que va fer un parc,
val.
I és ben maco aquell parc.
Escolta'm, no hi he anat.
Doncs
ja,
hi anirem.
Quan hi vagi ja t'ho diré.
Hi anirem.
Parlarem dels seus parents, doncs?
No.
D'un dolent, de l'antagonista, el jardiner dolent del parc.
No, ja em sap greu, però oblida't d'en Josep Peronella. Avui comencem a Austràlia, però anirem saltant d'un lloc a un altre.
Si som a Austràlia, alguna relació deu haver-hi. Ja has dit 1942, en Josep Peronella encara corria per allà.
No té cap relació. En Josep i el protagonista d'avui viuen a 3.000 quilòmetres de distància l'un de l'altre. Austràlia és enorme, Jair. En els mapes t'ho posen petit perquè ens importa una merda a nosaltres.
És veritat.
Però és molt gran.
És veritat, sembla molt petit Austràlia.
Sí. Són tan veïns com podria ser jo en Peyu i un tio de Bucarest. Oh, que veïns que són.
Ostres, és estrany, eh?
És molt.
Si és el nom del teu proper espectacle, en Peyu i un tio de Bucarest.
Home, jo ben pagada a l'entrada.
Home, i tant,
sí.
I tant, si m'apareix un tio de Bucarest a xerrar allà.
Que deu fer malabars, entenc, o alguna
cosa. De Bucarest. Per què és romanès? Ha de fer malabar?
No sé. No, perquè xerrar ja ho faig jo, no?
Ah, vale.
Bueno, a més de la distància, també el separa l'edat. L'any 1944, en Josep vorejava els 60 anys i, en canvi, el nostre protagonista, el d'avui, tot just està naixent ara. Es diu Peter Norman i té la mirada ben pura i brillant. En Peter és fill d'uns australians de classe mitjana que es desviuen per ell. Té uns pares modèlics que treballen de valent perquè mai li falti de res. És la nineta dels seus ulls. Dels ulls dels pares, eh?
Ah, sí.
Cada aniversari d'en Peter és un festival de regals.
Li regalaran un pitó de 4 metres com el caçador de cocodrils?
No, per sort no. Els regals que li fan al nostre amic són ben diferents. Són d'un altre estil. Per exemple, quan fa 5 anys li regalen uns patins.
Molt millor que una serp de 4 metres,
sí.
Penso.
Sí, i sobretot no regalar-ho junt.
Una pitó i uns patins.
És molt estrany.
És molt estrany. Per escapar-te de la serp.
De la pitó, clar. Als 8 anys li regalen un boomerang.
Típic d'Austràlia.
Sí.
No torna mai, eh?
I quan en compleix 10, li cau el premi gros. Li regalen una bicicleta.
Una mica consentit aquest nen, no? Li estan comprant de tot.
És un encant de nen, Jair. En Peter té una infància ben feliç. Es passa el dia jugant al carrer amb els seus amics. Els partits de rugby i les curses en bicicleta són el pa de cada dia. I mentre en Peter juga amb els seus amics, el boomerang i la bicicleta que li han regalat, a 16.600 quilòmetres d'allà, a Nova York, un nen es distreu fent curses pels carrers de Harlem amb els seus amics.
Carai, aquest salt?
Mira.
I aquest canvi?
Ara parquem una estona amb Peter.
Què?
Te'n recordes d'en Peter?
Sí, home, evidentment. Eh? Era el protagonista.
Li han regalat un boomerang.
I una bici.
Una bici.
Sí. Doncs
pues ara, un moment, aparca-lo una estona, en Peter. Ara centrem-nos amb en John Carlos.
No, que m'és igual en John Carlos.
No, t'ha de ser igual.
Jo tinc TDAH, me pots parlar d'un altre tio ara?
Jair, un moment, apunta't amb un paper, si
vale.
Vols.
Peter.
De moment oblida't d'en Peter, anem a parlar d'en John Carlos.
En John Carlos.
En John Carlos té un nom bastant ben parit, eh? John Carlos.
John Carlos, John Carlos, però és de cognom, es diu Carlos, eh?
No t'ho sé dir, és en John Carlos. Home. La seva infància és molt més interessant perquè ell s'ha d'espavilar de valent per poder tirar endavant.
Aleshores sí.
Els pares d'en John Carlos provenen de Cuba i els costa Déu i ajuda a arribar a final de mes. Tenen 4 fills i el plat a taula no està sempre garantit. En John Carlos és el més gran de tots i es pren molt seriosament la figura de ser el germà gran, el responsable. A l'escola sempre reparteix el seu esmorzar amb la resta de germans perquè cap d'ells passi gana.
Bé, John Carlos,
molt bé.
Això és de ser molt bon germà, eh?
Sí.
Vinga, avui l'entrepà m'ha tocat a mi, però el reparteixo.
Bé, és el primer que passa gana, però el sentiment de responsabilitat és massa gran i prefereix compartir-ho amb els germans. Sempre ho ha compartit tot. No té gairebé res que consideri seu. Com a molt, el que li van regalar quan va fer 10 anys. L'únic aniversari en què va tenir un regal realment envejable.
Vinga, va, tireu-me el timbre de bicicleta.
No, no, els seus regals són una mica més modestos, Jair, que els que li feien amb en Peter. Els pares d'en Joan Carlos no es poden permetre regalar-li una bicicleta. El regal més luxós que ha tingut és un xandall i unes sabatilles esportives d'imitació.
Oh, no. Està bé, però hem baixat el nivell.
Si no, aviam,
tots hem tingut unes bambes d'aquelles. Unes Mike.
Unes Mike. Adudes.
Adijas.
Ostres, Déu-n'hi-do. Doncs mira, a ell li agraden,
Ah, sí?
I n'està traient partit. Gràcies a aquest regal ha descobert que això de córrer li encanta. A les curses que fa pels carrers de Harlem sempre és el més ràpid. Quan corre, la mirada se li torna pura i brillant. El regal és modest, però s'està amortitzant. Per tant, en Joan Carlos està ben content amb el que té. I ben fet que fa. No es pot pas queixar. N'hi ha que ho tenen pitjor. Que ni tan sols poden aspirar a un regal com aquest. És el cas d'en Tommy.
En Tommy, que és un amic pobre d'en Joan Carlos.
No, no, en Tommy i en Joan Carlos ni tan sols es coneixen, Jair. L'un i l'altre viuen a 2.500 quilòmetres de distància. L'un és de Harlem i l'altre de Texas.
Vols que l'apunti també en Tommy?
Apunta-te'l. Sí, sí, perquè avui tenim un altre búnquer coral. Hosti. En Peter, el primer, el nen australià que es distreu fent esport a Melbourne. En Joan Carlos, el nen que fa curses per Harlem amb unes bambes d'imitació. I en Tommy, un altre nen que podríem descriure com el més desgraciat dels tres.
Hosti, nano, si n'has de ser de desgraciat per ser-ho més que el nen pobre de Harlem amb les bambes rock dog.
Exacte. De la trinca, el que fem ara seria el de la barba.
Sí, però el de la barba, ves-li el darrere.
Ah, sí, sí.
Que té un miro al vàter.
Ara, ara. Sí, home, com a nivell de desgraciat.
Sí, és, ja te'l firmo.
Ja te'l firmo.
Sí, sí, sí.
Vostè,
sí.
El moment que ho passi més malament de la seva vida,
serà que
tindrà un miro al vàter.
Exacte.
Bueno,
és, bueno, millor això que anar franc.
Perfecte. Quina relació tindran els tres protagonistes? Doncs aviat ho descobrirem. Quedem-nos una estona ara amb en Tommy, un nen que ha nascut en el si d'una família ben miserable. És un dels 12 fills d'una família d'immigrants que les passa molt magres. Els diners escassegen i la casa és plena de canalla.
Això va així. Sí. Quan no tens diners t'has d'entretenir d'alguna
sí,
manera.
Tenim canalla. Hi ha moltes nits en què en Tommy se'n va a dormir sentint com l'estómac li rondina.
Pobret.
Sí, ja us hem dit que en Tommy és molt desgraciat. Ja us deveu imaginar que dels tres protagonistes és el que té els aniversaris més tristos. Quan fa 10 anys, li regalen...
un dibuix d'una bicicleta.
No.
Té. Ring, ring.
Li regalen unes sabatilles esportives d'imitació i a sobre, de segona mà.
Oh! Pobret.
Mira, han fet tot el que han pogut, Jair, els pares. A més, en Tommy està encantat amb el regal. Mai havia tingut res tan valuós. La mirada se li torna ben pura i brillant quan se les posa. Es passa tot el dia fent esport. És precisament l'esport el que el salva d'anar a males companyies. En Tommy és un nano molt aplicat i es passa l'adolescència batent els rècords de velocitat de l'institut on estudia. Els seus entrenadors s'adonen del seu potencial i l'animen a entrenar. Li diuen que si s'hi esforça pot ser el nou Jesse Owens.
Van molt forts, eh?
Sí.
És com si et diuen ara si pot ser el nou Usain Bolt, en sí. Un pobre nano, eh?
Sí, sí. I saps a qui també s'està sentint dir que pot ser el nou Jesse Owens?
Qui?
En Joan Carlos, que també està destrossant marques atlètiques.
Ah.
Tornem a Harlem per veure com li van les coses.
Escolta. Escolta, per ambientar Harlem no cal cardar tiros aquí, eh?
És el tret, és el tret de sortida de la pista d'atletisme, Jair.
Ah!
O que Harlem, per precaució,
estàvem, sí.
Tiren lluminetes. No, home.
No. Harlem es dispara al pit.
Ens situem als anys 60, quan en Joan Carlos fa temps que ha deixat les curses als carrers i les fa en competicions oficials. Com en Tommy, ell ha demostrat tenir talent per l'atletisme i els entrenadors intenten treure el millor d'ell. Si res es torça, en Joan Carlos arribarà lluny.
O sigui que en Tommy i en Joan Carlos els uneix l'atletisme.
Ah, exacte, són dos afroamericans que estan despuntant en l'atletisme.
Però, i què collons hi pinta aquí, en Peter? Hem anat fins a Austràlia. M'has fet anar fins a Austràlia
al principi? Hem arrencat a Austràlia, sí, amb en Peter. Ara ho veurem. Posem ambientació australiana que anem a fer-li una visita. Vinga.
A Austràlia el temps s'ha quedat aturat.
Sí, noi. Tornem a ser a Coburg, a Melbourne, Austràlia. Ens trobem de nou amb en Peter, el nen a qui van regalar una pilota, un boomerang i una bicicleta.
És el Pijo.
Pijo tampoc. Té una vida normal i corrent. A hores d'ara, en Peter ja és tot un adolescent i ja fa temps que va aparcar els regals d'aniversari. S'ha fet gran i ara s'ha aficionat a una altra cosa.
Vol ser artista? Artista? L'australià ens portarà problemes, ja es veia venir.
En Peter se'ns ha enganxat a l'atletisme. Ja heu vist que des de petit li encanten els esports. Ara s'ha aficionat a córrer. I és una gran idea perquè el nano és una fletxa. Té un futur molt prometedor.
És el nou Jesse Owens, Mercè!
No, en aquest cas el sobrenom no li escau. En John Carlos i en Tommy els hi deien així perquè són negres com en Jesse Owens. Però en Peter és més blanc que un got de llet.
És el nou Andrés Iniesta, Mercè!
Les tres històries d'avui estan unides per l'atletisme. Els tres protagonistes tenen una edat similar i una afició comuna. Tots tres s'acabaran coneixent. Ho fan l'any 1968 a la ciutat de Mèxic, el lloc on aquell any se celebren els Jocs Olímpics.
Sí.
Qui no se'n recorda de la inauguració dels Jocs Olímpics de Mèxic, eh?
De Mèxic 68,
van ser
com
macos,
si fos ara.
És que aquells mariachis... Som a la tarda del 16 d'octubre. Ens situem a la pista central de l'estadi olímpic, en el moment en què el rellotge marca les 3 i 20 minuts.
Ui, ui, hora, data i lloc concrets. Bomba a l'estadi.
Tranquil.
Massacre en el Estadio Azteca.
Tot està en ordre, Jair. Els tres protagonistes han estat seleccionats pels seus respectius països per representar-los als Jocs. En Peter defensa els colors d'Austràlia, mentre que en John Carlos i en Tommy defensen els dels Estats Units. Els tres corredors busquen classificar-se per la final dels 200 metres llisos.
Ja n'han matat a un,
no,
és que no s'havien
no.
d'haver organitzat uns Jocs Olímpics a Mèxic. Qui ha sigut l'idiota? Qui ha sigut l'idiota que els ha muntat allà?
El trete...
En Samarang.
Samarang.
Va buscant comissions.
Ah, noi. El tret és perquè ha començat la cursa. Vuit corredors es disputen classificar-se per la gran final. Que sapigueu que els nostres tres protagonistes s'han classificat.
Sí.
En Peter, en John Carlos i en Tommy han fet una gran actuació.
Bé, nanos, alegria, va, celebrar-ho.
Bueno, no hi ha gaires ganes de celebrar res, eh? Si més no, pel que fa en John Carlos i en Tommy, que estan passant dies molt complicats.
Què ha passat? Què passa?
Ves que en l'any en què ens situem, els Estats Units viuen moments convulsos. El conflicte racial ha escalatat perillosament i la comunitat negra s'ha revoltat. Sense anar més lluny, pocs mesos abans dels Jocs Olímpics, Martin Luther King lidera la revolta i ha estat assassinat.
Assassinat.
Lo han assassinat. Assassinat.
En van parlar als capítols 113 i 114 de la tercera temporada.
Sí, senyor.
Me'n recordo com si fos ahir.
Sí, senyor. Arribarà un moment
sí?
que si ajuntes tots els búnquers per ordre, pots construir la història del planeta.
La història del planeta, és així.
És que és així. Tot això ha provocat que els atletes afroamericans hagin amenaçat de fer boicot als Jocs i no competir sota la bandera estatunidenca. Finalment ho han descartat, apostant per fer gestos públics que resultin més efectius. Per aquest motiu, els ànims són de poques celebracions. En John Carlos i en Tommy, igual que la resta d'esportistes negres, estan molt concentrats. Només aconseguint una medalla, podran fer la protesta.
I mentre ells estan concentrats, en Peter anà fent gots al bar. Eh? El blanc supremacista dels collons.
No, home, no.
Ja ho sabia jo.
Peter...
Ens portaria pel camí l'amargura.
En Peter prové d'una família molt conscienciada amb la igualtat racial, Jair. Ell és el primer que dona suport a en John Carlos i en Tommy. Avancem ara fins a les 8 del vespre del mateix dia. Ha arribat l'hora de la final. Hòstia, la semifinal, la final, el mateix dia amb les agulletes que has de tenir.
No, home, que són, són 200 metres, Peyu, sisplau. Hòstia,
sí, bueno.
És com anar aquí al lavabo.
Però a fondo, eh?
Sí.
Són però... 200 metres a fondo, eh? I és, hòstia, avui ja ho he fet, no? Quedem per demà, no? Ja. No podria pas ser atleta, jo. Ha arribat l'hora de la final. Els més ràpids a travessar la línia dels 200 metres s'emportaran la medalla. Comença la cursa on els nostres tres amics són part dels finalistes.
Atenció, els corredors surten de les seves marques. La cursa és molt igualada. Al carril 3, en Tommy agafa avantatge i en John Carlos el segueix de prop.
Va, feu per en Martin Luther.
En Peter.
Hazlo por el negro.
L'australià agafa embranzida i es col·loca primer. I compta ara, l'avança en John Carlos, que es posa líder. Quina cursa tan emocionant, pot guanyar qualsevol.
Peter, deixa guanyar, hòstia.
Atenció, els corredors s'aproximen a la meta i guanya... en... Tommy!
Ha ganat el pobre! Ha ganat el pobre!
En Peter fa segon i el tercer lloc se l'emporta en John Carlos.
Bé.
Ojo, eh?
Bé.
L'or se l'emporta en Tommy, la plata en Peter i el tercer lloc és en John Carlos. Els dos americans podran fer la seva protesta durant l'entrega de medalles. Saben perfectament el que han de fer. Han acordat que en el moment de recollir les medalles aniran descalços i portaran una insígnia a favor de la igualtat. També els seran el puny lluint un guant negre en senyal de suport als Black Panther. Però a última hora apareix un problema inesperat.
En Peter, el coi del blanc ja l'està liant. No. Si ja ho sabia, el blanquito no, va traure problemes.
El problema és que cap dels dos atletes negres ha pensat agafar els guants que han de portar. Se'ls han deixat a l'hotel. Nano.
Havies de fer una cosa. Havies de fer una cosa
havies d'agafar.
Hem quedat per queixar-nos.
No havies d'agafar ni les sabates.
No. Ni dos guants. Un.
Un guant. Havies d'agafar un guant. Bueno, els pantalons i la samarreta,
sí,
però...
Sí, sí.
Això ja ho portes.
Ja ho portes, sí.
Afortunadament, en Peter és allà per solucionar el problema. Es treu els seus guants i els hi deixa perquè puguin fer la seva protesta. Per aquest motiu, a la famosa imatge del podi, un dels atletes aixeca la mà dreta i l'altre a l'esquerra. Perquè el guant, clar, tenia... Són els dos guants de Peter.
Queda molt raro.
És molt estrany. Ui, li falta un dedo, mama.
No.
No. En Peter està allà sense fer res perquè s'ha quedat sense guants. A més de deixar-los els guants negres, en Peter també demana una insígnia de protesta.
Ben parit, en Peter.
Molt ben, Peter.
Bé, bé, Peter.
La fotografia dels tres atletes es torna icònica a l'instant. Els atletes americans recullen les medalles amb un puny alçat, mentre l'atleta australià està estoic al seu costat, en senyal de respecte.
Bonica història.
Sí.
Molt bé.
Fins ara ho ha estat, però a partir d'aquí...
Què passa? Bueno, deixo aquí.
Acabem aquí.
S'ha acabat aquí. Va, aviam si volen entrar els tres.
S'ha acabat aquí, no. Les coses a partir d'aquí es torcen. Resulta que la protesta posa fi a la carrera esportiva dels nostres amics afroamericans. La Federació Olímpica els expulsa dels jocs i mai més els tornen a disputar.
Però què dius? Per què?
Te podria intentar trobar una explicació, aviam. Però és per racisme.
És per racisme.
És per racisme.
És per racisme.
I sabeu qui és el que més rep? En Peter, tu. Mentre que en John Carlos i en Tommy es converteixen en un símbol de la lluita pels drets civils, ell queda com un marginat. La Federació Australiana se'l treu de sobre. El bonic gest que va tenir amb els dos atletes americans li va sentenciar la carrera. Per deixar uns guants, eh? Tot i que encara avui dia manté el rècord dels 200 metres llisos del seu país, queda oblidat per tothom. En Peter queda en un pou, sobretot quan a mitjans dels anys 80 una lesió en un tendó gairebé li provoca l'amputació d'una cama. Hòstia. I ha de deixar de fer qualsevol activitat esportiva.
Te l'has de lesionar molt fort, el tendó.
Hòstia, sí.
Al final en Enric acaba sent el més desgraciat, eh?
Sí, sí, i acaba ben malament, eh?
Sí?
Dedica els últims dies a submergir-se en l'alcohol. Pateix una depressió que l'acompanya fins al seu final, l'any 2006, quan mor d'un infart als 64 anys.
Nano! Quin drama!
Per sort, al funeral hi assisteixen en John Carlos i en Tommy, els seus companys de cursa i de lluita. Sempre van mantenir el contacte i demanen poder ser els portadors del fèretre en honor del seu amic.
Acabarem plorant avui,
Serà ben maca aquesta història. En John Carlos i en Tommy van tenir una vida més amable. Encara ara són vius i continuen fent actes i discursos en favor de la igualtat. A en Peter, finalment, li van arribar els homenatges que es mereix. En molts països hi ha reproduccions del podi que van protagonitzar tots tres. En alguns hi apareix en Peter, en d'altres no hi apareix. Han deixat el graó buit perquè el visitant pugui ocupar el seu lloc i sentir-se com en Peter per un moment. En Peter, tu.
En Peter
Norman, en John Carlos i en Tommy Smith. Els voleu veure?
Sí, tens la foto, no?
Tinc la foto aviam, la imatge... Foto.
Aviam.
Amb els dos guants i en Peter sense guants.
En Peter, nano. Aviam, Peter, aviam.
Guaita'ls, aquí els teniu.
Què passa? Molt bé.
Peter.
Molt bé. Molt bé. Preciós, eh? És que, tira una cosa, el racisme comença a ser un problema als Estats Units, eh? Espero que aquesta història serveixi per recordar-ho.
Aviam. Ja ens enganxa que les eleccions ara ja s'han celebrat, ara, les eleccions. Ja anem tard una mica. Anem a 17 de desembre.
Peter, Norman, John Carlos i Tommy Smith són dignes d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Clar que sí, home. Bravo. Per unanimitat, els tres atletes que seran recordats sempre per aquesta fotografia on un tio va sense guants,
sí,
per culpa dels altres dos despistats.
Però està, forma part de la lluita.
Sí. Fort aplaudiment per tots tres que entren al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bon dia, què tal?
Bé.
Com vas de veu?
Millor, perquè s'ha dormit.
S'ha dormit qui?
Qui?
Jo. S'ha
vostè,
dormit,
que has dormit, següent, has dormit, ja t'has recuperat. Fent...
Doncs no poc a poc, es anirà notant.
T'has de prendre el xarop del cantant.
Ah, això.
Mira,
les mestres en diuen de prendre'm el xarop del cantant.
El xarop del cantant.
Sí.
No sé què és.
És un xarop.
És un xarop. Que
sona
un xarop.
Sona molt malament.
El xarop, de la, el xarop del mestre.
Aquest
cuidado,
es diu molt bé.
Cuidado. Ja sabem quin és.
M'agrada molt aquesta història.
Sí?
Sí. Història maca.
T'agrada.
Sí, bonica. Sí, m'agrada. Va, parlem d'atletisme?
No. Parlem d'atletisme sí. L'ujust.
L'ujust.
Sí, l'ujust.
Que ja hem quedat que no podríem ser
l'ujust perquè l'atletisme...
Què?
Què passa? No t'agrada, eh?
Avorridot, no?
I el de relleus, que et passes coses, almenys?
Sí.
Sí, però hi ha aquell, moment,
que...
aquell moment de tensió, eh?
Un cop cada 4 anys està bé. Ara, si cada cap de setmana fan...
No.
Engeguir és molt fan.
A mi m'encanten els Jocs Olímpics
sí,
i crec
també.
Que és per això.
Però perquè és cada 4 anys.
Cada 4 anys.
El futbol, si el fessin cada 4 anys, també ens agradaria.
Sí que és veritat, sí. Tornaríem a mirar futbol, potser.
Sí. Va, doncs, els nostres protagonistes, ja sabeu va. Que es disputaven els 200
sí,
metres,
sí.
Que és la prova de velocitat.
S'ha de córrer sí. Molt, sí.
Sí, però jo us vull parlar del contrari, de la prova de resistència.
Oi!
La marató.
És molt tros, és molt llarg.
És molt llarg.
I us diré una cosa, la gent un pèl flipada amb el tema de la marató?
Sí.
Podria ser.
Els, vull dir, els no professionals.
Els finishers.
Ah, sí.
Finishers es diuen.
Ah, uito.
Perquè són els que... Jo he acabat la marató. Bueno, sí, clar.
Si l'has acabat.
Si l'has acabat, però, sí. Però clar, traient el fetge per la boca i agafat el cotxe escombra.
Sí. Sí, a, sí. A mi el camarada és aquell que va amb la bandereta. Que diu, vaig,
el que marca,
a dos,
marca el pace.
Sí,
eh?
I, sí, sí, m'agraden aquests. Bé, la llegenda explica que el primer maratonià va ser el grec Filípides.
Un filipat.
Exacte. És un finisher.
Era un filipat.
Que va córrer des de Marató, que era, és una ciutat, fins a Atenes.
No Mataró, eh?
No.
No.
Que hi ha
no.
Gent que ho explica malament, eh? Marató, eh?
De Mataró a Atenes és un passeig fort, eh?
Sí, sí, sí. De Marató fins a Atenes per anunciar que havia guanyat la batalla contra els perses, d'acord?
Sí,
s'havia de fer així perquè no hi havia Toni Cruanyes
no
que tu digués.
No. Cruanyes,
llavors havies de córrer.
Ves allà i porta'ls-hi una carta.
Ah, això. Clar, és com la d'aquesta que s'ha de passar coses, la que ha dit les relleus.
Les relleus.
Exacte, sí. Però s'ho queden i ja està. Això va passar l'any 490 abans de Crist, que l'atletisme doncs, és el més antic del món, eh? L'esport més antic
ah,
del
sí?
Món és l'atletisme.
Sí.
Sí. Sí, clar, només...
Has de córrer, ja està.
Sí, per tot. Per caçar també havien de córrer.
Sí, però
no sempre es corria. Sempre. No, bueno, clar. De Marató fins a Atenes hi ha 40 quilòmetres, però si corres una marató sencera n'hauràs de córrer 42 i 195 metres.
Just.
És molt estrany.
Jo te'n faig 5 metres sí que te'ls faig ràpid.
Sí, no?
Sí.
D'acord. Llavors, la pregunta és per la gent de Capellades.
Ah.
Ho sabran, segur.
Per què la marató és de 42 quilòmetres i no de 40, tal com hauria de ser, segons la llegenda? Opció A. Perquè anys més tard van descobrir que es van equivocar al mesurar la distància.
Oh.
Opció B. Perquè a Tòquio el número 40 porta mala sort. I opció C, perquè un príncep volia veure la sortida de la marató dels Jocs Olímpics des del castell i estava a 42 quilòmetres de la meta.
Mm.
Què us sembla?
La A o la C?
La.
Què fem? Què dius?
La A?
Sí? La A.
Anem a veure si és la A.
Aviam.
No!
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 No, és més no. Guai, és més guai.
Aviam,
és més guai.
Aviam.
És la C.
La C, eh?
La C,
el príncep,
la C,
eh?
Ah, sí, sí. És el príncep Jordi, de
Jordi.
Londres, d'acord? L'any 1908 es celebraven els Jocs Olímpics i ho feien allà a Londres sí. I va voler veure la sortida assegut al
és
sofà
que, és que és
de casa.
Maco veure des de casa.
Sí, al seu castell, a més és un castell, eh? I es va modificar el recorregut perquè la sortida sortís des del castell perquè pogués veure
bé,
la sortida fins allà a l'estadi
olímpic. És que ho ha demanat el rei Jordi.
Clar,
em sembla,
42 quilòmetres i 195.
Si com a rei no pots demanar això, llavors per què ets rei?
Ara.
Sí, bueno, és que era el príncep aquest.
Ah, ja em vull dir.
Va, seguim. A les maratons hi pots córrer descalç, si vols, no hi ha cap problema, fins i tot a peu coix, el que passa és que vas molt lent.
Hòstia.
No, també tonto de fer-ho.
42 sí. Quilòmetres
a peu coix.
No sé. L'únic problema per córrer una marató és ser dona, d'acord? Antigament
vaja.
Les dones no podien participar-hi perquè els homes creien que no havien de fer aquest sobreesforç. I si els homes creuen això de les dones, doncs si ells ho han decidit
si
així...
Si ells ho han decidit així és pel bé de les dones,
doncs ja
Neus.
Està, que no hi participin, ja està. Afortunadament, això un dia va canviar i van poder participar les dones a uns Jocs Olímpics. Sí?
Sí, guait, ara volen córrer.
Ara volen córrer.
Ara, en comptes
ara volen córrer.
Què els hi vols dir?
Jo el que faltava. No sé, doncs mira, doncs qui va, si li fa il·lusió...
Que hi vagi, sí, jo ja li dic.
Ara, no sé si els macarrons estaran fets quan
sí,
arribi a casa.
Sí, exacte, quan arribi a casa, què? Tu corrent aquí, les cortines sense fregar.
Ara. Fregar
les cortines. A l'home allà... Hi ha una cosa?
No sé,
no
molta cosa. Ara té molta cosa. A veure, gent de Vespella. Atents a la pregunta. A veure, a quin any es va córrer la primera marató femenina? Opció A, que aquí bufa ja.
Algú s'ha cansat ja de sentir
sí,
marató,
sí. Opció A, 1952. Opció B, 1973. I opció C, 1984.
Venim del 490 abans de Crist. Se'n van fer unes sí. quantes, sí. sense dones.
Va bé, no? Va bé, no?
Jo la sé.
Jo tiraria per la B.
O 52, la B, 73 la B, o 84.
La B.
La B.
La B, 73. Anem a veure si és aquesta.
A veure.
No!
És grossíssim, però va ser l'any 1984.
Mare de Déu.
Fa res d'això, fa si... molt poc.
Tu ja havies nascut,
sí.
Jair?
Bueno,
doncs jo podria haver anat a la marató, perquè
sí.
Ja.
Sí, 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 és molt fort. Va ser a Los Angeles. El 1984 és molt poc. És molt poc.
És molt recent.
Molt, molt, molt.
Cel de cendra, lluna de blat, la mort diu sempre, la por diu mai, ve l'estiu.
No sé si la nostra convidada és de córrer maratons o no. No sé, és de córrer maratons?
No.
No, d'acord.
Havia fet atletisme, he de dir.
Mira.
Ah, sí, home, doncs... Però...
Quina modalitat, què feies?
Vaig fer una mica de tot, que això vol dir que era dolenta amb tot, saps?
Anar provant.
Vaig anar al Club Atlètic Manresa uns anys i sí, feia llarga distància els 2.000 i tanques també.
Sí. Ho vas poder fer perquè finalment les dones ara poden córrer. Ara 41 anys enrere no podries fer això.
No.
És gros,
però, ho trobo fort,
això. Que sí? Perquè fa molt poc.
Sí, quan vaig néixer, jo sóc del 81.
No haguessis pogut córrer. Néixer i córrer?
No.
No pot.
També hi ha altres coses per les quals no podia, però...
Bé,
el seu és cantar i petar-ho tan fort que fins i tot en Jordi Pujol parlava d'ella.
Ei, cuidado, sí, parem-ho tot.
Aviam, aquest, és veritat això?
Sí, sí.
Hi ha un tall d'això?
Sí, aquest tall que sentireu és d'una entrevista entre la Júlia Otero i la nostra convidada al programa La Columna, que és allà on hi havia la Júlia.
Gran programa.
Sí. Gran. Aquest és el moment en què la Júlia li comenta a la nostra convidada que en Jordi Pujol havia anat a Súria a demanar que cantin la cançó que presenta Eurovisió. I va demanar-ho. Sí. I després que l'endemà anessin a votar, perquè, clar, l'endemà es votava. Llavors, va coincidir.
Una mica de campanya, també. Vale.
Bé, això ho relata la Júlia.
Sí, mira, aquí demana que li canti la cançó.
Dime.
Les senyores no troben el moment. Les nenes sí.
Alberto farà millor després. Va, escolta, s'expressi la bona voluntat.
Que ens
fa
vergonya,
amor. Que us fa vergonya. Va, anem cap allà. Adéu-siau, eh?
O sigui, està de tornada de tot.
És que...
Encara que hi hagin criatures que els donin pel cul. Bueno, la Beto farà millor, espero, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
Déu.
He de dir que tinc a casa un quadre del
Jordi
Pujol.
Ai.
I que em felicitava i no sé què i tal. I em desitjava que en un futur pogués cantar en català.
Mira.
I que esperava que en un futur pogués cantar en català.
Sí.
Bueno.
Bueno, la frase és aquesta, la Beto farà millor, espero, o s'apreciï la bona voluntat.
Molt bé, Jordi.
Sí, acaba de cardar un parell de bufetades a la gent que estava per allà i s'ha quedat tan ample el senyor, quin problema. La qui també reparteix és la pròpia Júlia Otero, parlant de les russes amb qui va competir la nostra convidada a Eurovisió.
Sí, en què les travesses anaves molt ben col·locada, tu i les russes aquelles, que per ser una mica antipàtiques, les russes, no?
Una mica.
Bé, doncs ja està, parlant de vestits, aquelles sí que anaven rares vestides, sí o no? Les samarretes. Anaven com de dir, som l'estatú, irem aquí com es dona la gana. Sí. Una samarreta i uns texans, no?
Sí.
Les russes. Ni te'n recordes de les russes.
Ni me'n recordo, però jo també vaig dir que...
Sí.
L'estatú, ara ben recordat d'aquelles dues fresques.
Es veu que anava... Home, escolta, xato. Es veu que sí, si tu dius a l'entrevista que eren bastant antipàtiques, aquelles...
En quina posició vas quedar, Bet? No me'n recordo.
Vuitena.
Sí.
Vuitena. Què dius?
És, de, dels... és que he vist que pensava i he pensat, digui-ho.
Home, dels bons, dels bons papers que s'ha fet.
Amb què dubtes? Home. Vuitena o set... Perquè l'any anterior la Rosa va quedar setena, llavors jo vuitena, i si fins la Chanel, diguéssim, que no s'havia superat la, mira, la Déu, posició.
Com a Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Gairebé 20 anys sense superar-la.
Mira, sí. Mira.
Sí. Bé, queda clar que a la Júlia no li van caure bé les russes aquelles, però finalment es centra en la nostra convidada per preguntar-li quantes vegades s'ha vist en l'actuació d'Eurovisió.
Quants cops has vist les imatges de Riga?
Cap ni una. He vist trossets així com ara estic veient, però l'actuació sencera encara no l'he vist,
Júlia. I com és? Falta de curiositat?
Perquè no, ara mateix no tinc tele a casa i...
Però tens tele a casa?
No, no.
Ja veies que
bé,
abans
sisplau,
era veritat, o sigui, era veritat.
Però quants anys fa d'aquesta entrevista?
Era molt hippie.
Era de ser, era de ser molt hippie, molt outsider,
sí,
en aquella època.
Sí, sí. Jo diria
postureig.
Que acabava de tornar del festival. L'entrevista potser era la setmana següent
del
festival.
De fet, et diré que no vas votar.
Que no vaig votar el què?
Clar, a les eleccions de Catalunya.
No, però ja havia tornat. Ah, però la Júlia li va preguntar i ella va dir em sap greu, però no he votat. No, no va tenir temps.
Per
va,
això, ja perquè... Per això.
No, clar, segueixes sense tele a casa?
No, ara en tinc.
Ara sí.
Ara en tinc.
Bueno, però en aquell moment ja veieu que tota l'entrevista és una mica malabufa tot plegat, eh?
Sí, sí.
En Jordi dient, bueno, hi ha que entrar millor, sí, l'altre sí. No tinc tele, no em veig.
No, clar,
les russes vestides amb texans, bueno, no sé. Però les coses han canviat i ara la Bet té tele i, com he dit abans, no parlava de la seva vida perquè estava farta dels paparazzis, es veu abans.
Cert.
Que te'ls tenia sota casa.
Cert.
Ara es veu en cor de parlar de tot, fins i tot d'aquell Dime que va estar vetat 20 anys.
I realment en 20 anys no l'havies cantat mai?
Mai.
Ni en un comiat de soltera que et posessin allà?
No, menys, encara menys. O sigui, si la ficàvem m'emprenyava i marxava dels puestos. Sí, sí. Estava vetada aquesta cançó a tot el meu entorn.
És gros, eh? És gros.
Però vas fer com un concert homenatge, no? A la
bueno,
cançó.
Més que un concert, això fa 2 anys, per celebrar el 20è aniversari em van proposar de tornar-la a cantar. I que durant aquest temps ja m'ho havien anat dient també, però no. I vaig decidir que 20 anys més tard, doncs que va, que sí, que volia fer com una mica les paus, i de fet vaig gravar tot un documental, Dime, història d'una canció, i bueno.
També vas cantar-la en català, la vas com mig traduir algun tros i després tornada.
Això t'ho has inventat.
No, m'ho he inventat.
T'ho has inventat.
Hi ha un tros molt petit.
És una versió... és una nova cançó, en realitat, que surt al documental, que la tornada és la del Dime,
exacte,
i que és com és veritat que és en català.
Ho sé tot de tu, Bet.
Ja, més que jo, ho veus que jo m'oblido de les meves pròpies coses?
Bé, ara ja pot cantar la cançó, acceptar que és una part de la seva vida, però no tota, que pot fer d'altres coses i fins i tot que pot ajudar amb les seves experiències personals a dones que pateixen endometriosi. Així que donem les gràcies des d'aquí per fer-ho visible. Mm-hmm. Gràcies i un aplaudiment ben fort per la Bet!
Gràcies.
Vinga, va, anem a fer la pregunta a l'Eric.
Vinga, abans d'anar a OT, la Bet ja apuntava maneres, ja havia guanyat alguna cosa. No sé si d'atletisme, com ha dit abans. Gent de Manresa, atents a la pregunta. Què havia guanyat la Bet abans d'entrar a Operación Triunfo?
Cuidado.
Opció A, un concurs d'air guitar. Opció B, un concurs de currandes. I opció C, un concurs de karaoke.
No, aviam, no ens ho pregunteu.
Guitar.
A mi no m'ho preguntis, parleu entre vosaltres.
Jo espero que sigui...
Currandes, karaoke.
Currandes? Anem a veure si és la
veritat. Aviam.
Oh! Quin desastre.
Diuen gràcies perquè saben que quan ningú l'encerta, tots poden participar. Sí. Bet, quina és la resposta?
La C, karaoke.
Karaoke, eh?
Sí, sí.
I llavors amb aquella cançó vas anar a la gala.
Sí,
la
va ser, o sigui, l'any abans d'entrar a OT, jo vivia a Anglaterra, a Bournemouth, al sud, a la platja, i em vaig presentar en un pub que hi havia d'aquests d'anar a fer la cervesa quan acabes de treballar, hi havia un concurs de karaoke, i em vaig presentar, eren varis divendres.
Quin era el
premi? I vaig acabar guanyant.
Cervesa.
Pues, no me'n recordo, no, crec que 50 o 100 pounds.
Mira,
era,
mira.
Sí,
i quina cançó era, Bet?
I vaig cantar Torn, de Natalie Imbruglia.
Home, quin temazo.
I i llavors, bueno, res, vaig guanyar, va ser xulo perquè just coincidia més que aquell cap de setmana hi havia la meva mare i la meva tieta allà que m'havien vingut a visitar i va fer gràcia. I llavors, al cap d'un any, quan em vaig presentar el programa, a la gala 0, que es deia que era la primera, sí, podies escollir amb quin tema, no? Era el primer que et sentia la gent i vaig pensar, va, doncs aquell em va portar bona sort.
Perquè has dit com que vaig guanyar un karaoke a Anglaterra, segur.
Exacte.
En un bar,
jo què sé, i vaig fer aquella i mira, també em va portar bastant bona sort.
I tant. En fi, no l'ha encertat absolutament ningú. Llavors, el que diu la normativa del concurs és que per incompetència general tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Salsa de calçots, all i oli, mongetes seques, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus. Què? Què?
Sí, nananà, però...
Nananà, sí, diu nananà, molt bé.
I love you.
Sí, però i què, i què?
Sani?
Aquí, qui ho ha dit?
Sani? Qui ho ha dit? Sani?
Aquí davant han dit
Sani. Aquí davant, Sani. Has dit...
Sí, sí, ho has dit bé.
Sí, ho has dit bé. Això es diu Sani i de qui és aquesta cançó?
És d'en Bobby Hepp, però jo m'agradaria que posessin la de Bonnie M, que és la que m'agrada.
Bonnie M. Ho han endevinat en David. David, fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Vols fer una pregunta? Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon dia, Bonaires. Som l'Anna i el Joan del Vallès Oriental, terra de mongetes, i la pregunta ve per aquí. Com som classe treballadora que no té temps de coure les mongetes com hauria de ser, sí, ens trobem amb la casuística que comprem la mongeta del ganxet en conserva. Llavors, bueno, aquest cas ha sigut del ganxet. Llavors, ens trobàvem el problema de sempre, que a l'hora de buidar el pot és molt difícil. Entre que el coll del pot és més petit que el pot i que es crea aquesta mucosa de les mongetes que, bueno, que no, mai el podem treure, sempre... Que si cullera, forquilla, sí, el dit...
És veritat,
fa molta ràbia.
El dit. No sé si teniu un
consell
per donar-nos.
Sí.
Sabent...
Sí.
Això.
Molt bé.
Molt bé.
Sí, home, sí.
Molt bé.
Trenca'l. El trenques,
no,
el trenques.
No, no trenqueu perquè el vidre petit...
Re, home, treus els trossos grossos i cap a dins.
I cap a dins. M'ha passat pel cap amb les llenties. Abans sortien millor. Sí. Què està passant?
Hi ha un moment de les llenties endavant, que estàs allà que fa aquell surt...
Sí. I que sembla, sí, i que entra algú a la cuina i et veu i sembles imbècil.
I aquell líquid que hi ha dins fot una angúnia terrible, eh?
Fa una espuma, llavors.
No?
Compreu gra cuit a les botiguetes de...
Tu fas així.
Ja se't veu que ets de comprar gra cuit, tu veus.
O cuit, o el que ja està cuit però el venen al súper.
A granel.
O sigui, no passa res, però que ja només l'has de passar una mica per la paella i avall.
Clar.
Sí.
Però m'agrada el gra cuit, el que te'l donen amb paperina.
Aquest.
Paperina de paper, no? Sí. Que te'l serveixen allà les
però llavors allò ho has de deixar un pilot d'hores.
No, cuit, ja està cuit.
Vale.
Has d'escalfar i prou.
Vale.
Que no teniu
no ni botiguetes
d'aquestes. Sí que n'hi ha de botigues
sí,
d'aquestes.
Sí que n'hi ha.
Jo el que trobo tremendo és això de la gent que té la paciència aquella de deixar allò...
Oh,
que
sí,
són moltes hores, ho has de deixar d'un any per l'altre, em sembla.
No,
per fer llenties, em sembla que és d'un any per l'altre.
Jo vaig veure una vegada la mare d'un amic destriant llenties de coses que hi havia allà, i vaig tornar boig.
Ah, no, estic, sí?
Estic quitando las piedras. I per què compra usted lentejas con piedras, senyora? Que en què any estan vivint, senyora?
En fi.
Van tenir... No sé per què no utilitzen la cançó de les mongetes de les tres bessones per vendre-les. Fesolets, carmelets de vitamines.
Ah, sí.
És molt guai,
és
aquesta cançó. Hauríem de comprar els drets de l'Anna, la Teresa i l'Helena.
Sí.
Perquè és d'elles.
Demanar-los i fer anuncis de mongetes amb aquesta cançó.
Les tres bessones, ahir vaig, un dia d'aquests vaig veure que és de les poques coses que estan en aranès al 3CAT.
Oh,
meravellós.
Dic que si voleu veure les tres bessones en aranès, que ho sapigueu.
Ostres, doncs és una manera d'aprendre'n.
Sí.
Molt bé, jo ho miraré.
Vinga, aneu.
Mirem les tres bessones en aranès.
En Jesús de Vilanova i la Geltrú té una pregunta.
Sí, aviam, Jesús, què passa?
Molt bones.
Hola.
Escolta'm, l'Àgueda i jo, que som fans, evidentment, de vosaltres, ens preguntem si per celebrar que acabeu els 5 anys i obriu una nova vida, nous projectes, si us plantegeu afaitar-vos la barba els dos.
Ah, per mi no va la pregunta.
Sort que no ha dit els tres.
Moment, el teu pèl està prou maco.
Ara està justificada.
Jo fa molts anys que no m'afaito, eh? Concretament, quin any és? Ara tinc 38 anys.
Quin any és, ara? És 24.
Ben bé 18 anys que no m'afaito.
Què me dius, de veritat?
Sí, sí.
I no tens ganes de saber què hi ha aquí sota?
Hi ha una cara.
Ja, però i com seria la teva cara? Ah, hi ha seria? una cosa d'aquelles d'Instagram que t'ho fa.
Ah, sí?
Que
ah,
sí? Te poses un costat, un filtre i pum, i et veus sense barba.
Tu, Bet, no t'has ficat mai més rastes, tampoc?
No.
Mai
no,
més,
no,
eh?
No, mai més.
Et feia mandra?
Bueno, no, mandra no, però és com que allò ja va ser, és ja una etapa va, que ja va passar va. I no, mai es pot dir, potser en un futur. No. Abans ho comentàvem. Que
sí,
potser...
perquè hi ha una noia amb rastes aquí.
El públic
hi ha
una noia amb rastes.
Sí, i dèiem que són molt maques les rastes amb canes, amb grises, amb el cabell blanc.
Sí.
Ah, sí. I vés a saber, potser sóc una iaia rastafari.
Ah, bé, la iaia rastafari.
Aquesta olor que sentiu, que se veieu aquesta olor que sentiu tots, és de col, d'acord?
Sí, és el meu pare que cuina dalt. I ve a la col.
Està fent el dinar, està fent el dinar.
El tema de les rastes, jo vaig veure una entrevista que les vas anar guardant i al final les vas llençar.
Sí, al final les vaig llençar.
Però que et movies de pis a pis i tal i les portaves, eh?
Què dius ara, on?
Amb una bossa de bessura, a més, de brossa. De veritat, de veritat. Bueno, sí, perquè és el típic, no, les vaig guardar allà en una bossa i clar, sempre com, va, no les llenço, però al final amb una última mudança...
Vas dir prou.
I vaig baixar i les vaig llençar al container de davant de casa.
Oh,
va ser una mica simbol, marró, eh?
L'orgànica.
No sé, pregunto.
Sí, ha d'anar a l'orgànic. La rasta va... Perdone, l'orgànic...
Vaig fer malament, en realitat, sí. Perquè potser no se sap mai a la vida i si em va amb maldades, què? Home, hauria pogut fer algun
clar,
cèntim, no?
Se venen a Wallapop les rastes de la Bet.
Sí o no? Tant, sí.
Home, canta que no trobaries friquis que les comprarien.
No, i tant, per això et dic que vaig fer malament.
A 1.000 euros la rasta.
Dones una ONG i ja està, t'ho compren. Ja està.
El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
Realment aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta, perdona, eh? Bueno, perdona.
Pensa
no
que això
res.
Va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El búnquer, de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I bona nit, Buncaires. Perdó, bon migdia, Buncaires. Ah. Sou conscients, Jair, Peyu, Neus, de que ara en el vocabulari català hi ha una frase que, no sé, però està forjant-se i és, hòstia, t'hi has fixat, aquest paio té un búnquer. Jo crec que heu desenvolupat un nou vocabulari, un nou vocable, que és això, aquesta persona té un búnquer. Què en penseu?
Aviam.
Quan durarà això?
Aviam si ens ho accepten els de l'Institut d'Estudis Catalans i ho incorporen al diccionari, l'expressió tenir un búnquer, dit d'aquella persona que ha tingut una vida desgraciada i prou interessant.
Clar.
No? Com
fer un... Ara fa molt poc, no ho sé dir el dia, però fa molt poc van dir que, per exemple, la paraula batucada ja estava
sí.
admesa
sí, sí,
i algunes
un
més
un
també.
Pèl tard, no?
Batucada.
Sí, batucada que ja hauria d'estar erradicada.
I és com criptomoneda, alguna cosa així és estranya.
Perquè les històries que feu a l'inici
sí.
són de gent morta sempre?
No, hi ha algun de viu, sí. Hem fet Carlos Sainz, per exemple, que és viu. I molts altres.
Vull dir que no és... Vale.
No. Pot ser persona viva. Si
un
tens
altre...
algun candidat, endavant.
Endavant. Tinc una àvia que és morta,
sí.
Però la mare del meu pare té una història molt interessant. I abans, quan escoltava les d'allò, he pensat, hòstia, doncs jo els hi faré arribar. Si
home,
mai voleu
sí.
parlar de la endavant. Montserrat Pagès...
La Montserrat Pagès. Montserrat
Pagès. Quin seria el titular de la vida de Montserrat Pagès? Què va passar?
Pues entre... o sigui, és com que sembla que només 18 anys havia anat ja no sé quants cops d'Argentina a Catalunya, o sigui, catalano-argentina.
Montserrat
època,
Pagès.
Sí, del Poblenou a Buenos Aires.
I això carai. Era una besàvia teva.
Àvia
directa.
Que va morir amb 103 anys.
Oh. Ja la investigarem.
Ja
us passaré...
Informació.
Passa informació. L'àvia de la Bet al búnquer.
A més, la meva família estaria contenta perquè fa poc em van fer a TV3 el Quanta Guerra.
Sí,
sí, ah, sí? També.
Sí.
I el van fer sobre la meva banda materna.
I ara els de l'altra banda...
I els Rodergues es van enfadar.
Oh!
Clar. Llavors, ara, si fem un búnquer, compensaria, saps? I de veritat que té una vida superinteressant.
Vinga, doncs
us la faré arribar.
Perfecte. Ho farem. I en aquest cas, de veritat, que sempre diem ho farem i no fem mai res.
Mirarem, sí, no?
Neus, no sé si algú del públic
vol fer alguna
pregunta.
Sí, mira, la Montserrat Capellades, que estava pesada, que volia dir,
Què vols, Montserrat? Què passa? Tens el micròfon, ara te'l fan arribar.
A veure,
Montserrat.
No, és una tafaneria, eh? Sí, perquè... de seguir-vos i vas veient la gent que us porta coses i recordo que us van portar un titell al senyor Cordills i em pregunto què en feu després? Quan acumuleu?
El devia buscar per aquí i diu on és? On és?
Sí. No? Mira, saps una mica la història de les rastes de l'Avet?
No ho diguis.
No, a veure, ho vas portant d'un puesto a l'altre, te sap greu llençar-ho,
però arriba un dia...
Hem hagut de fer mudances, No sempre hem fet el búnquer aquí.
Jo, Montserrat, jo que sàpigues que mentre t'estava veient, el director del programa que anava senyant-se.
A veure, no podem guardar tot el que ens porten perquè no hi cabríem, és de mal fer. Llavors, un cop l'any, quan acaba la temporada, intentem fer una tria de coses.
Els convidats també us porten coses?
No.
Només ha passat una
perquè
vegada.
Perquè m'estava sentint malament, sóc superdetallista i dic ara em m'acabo
Només, o sigui, prou feina has fet vinguent.
En Titot ens va portar una ratafia que feia ell, un licor.
I en Roger Escapa ens va portar uns belgues.
Unes belgues. Tots us porten coses?
No! Només dos, home, n'han passat molt.
A tu es porten coses en els concerts? A vegades sí. I què, t'ha portat el senyor Cordills? No, senyor Cordills no, però algun nino també he fet.
Hi ha coses que fan il·lusió.
Sí.
Amb Tubet vam coincidir un estiu en un concert, no recordo quin poble era, però en aquell poble, a mi un senyor gran de 80 anys em va regalar un bastó fet per ell, tot esculpit a mà que posa Peyu, un bastó de fusta, espectacular, que encara el guardo i quan sigui gran anirem amb aquell bastó.
I a la Bet li va fer un bastó, també?
D'aquí 3 anys.
No, a mi no, però de vegades hi ha gent que s'ho curra molt i et regala coses realment boniques. Perquè tu quin problema tens amb les coses fetes a mà? Perquè fas fil invisible, els botons... Hi ha més coses de fil que has fet, Sí, bueno, m'agrada tot el que és com artesà, de fer-ho amb les mans, ho reivindico més que mai... I m'agrada moltíssim.
Fas ganxet?
Faig ganxet, faig mitja. I punt de 10. Bueno, he de dir que ara no gaire, però perquè em falta temps. Però m'agrada moltíssim.
Feu ganxet?
Sí, home, és guai
fer ganxet.
Que em relaxa, que no és conya.
No.
Hi ha qui medita d'una altra manera, o nedant o tal, doncs a mi fent una manualitat, o l'estona que estic allà creant el que sigui, és com que la meva ment està concentrada en allò i no la tinc en blanc, perquè l'estic concentrada, però la tinc en blanc en el sentit de que no penso en altres coses.
Una
baixes una mica
una botigueta, monto una botigueta.
Ja la tinc, ja la tinc.
Aviam.
De què?
Bueno, tinc l'Italia, que és una... Però no, aquí no hi ha coses ara fetes aquí, que això també ho reivindico molt.
Sí.
Tot el que hi ha està fet a Mataró, Argentona, amb teixits fabricats també aquí.
Ai, l'Italia, by Bet.
L'Italia, sí.
Mira, és roba,
bolsos i hi ha cosetes.
Mira,
doncs sí que li agrada.
Però vam començar fent-ho tot, la meva mare i jo,
Mira aquest jersei de canalla, que és maco.
Però per què no li vas posar Bet aquí?
Bet aquí la roba.
Trobo que estaria molt...
Això està de la meva talla?
De la teva talla? Aviam.
No,
és que es diu... Màxim m'arriba... Happy sweatshirt.
M'arriba a la talla 10. Tens de la 2 a la 10.
Ja se l'ha fet seu, home.
Sí. Jo ja tinc accions de la botiga.
Mira, vés als accessoris. Veuràs quins bolsos més xulos fets amb roba de matalàs.
Oh, nena.
Amb roba de matalàs, nena.
Ah, mira. Mira. Mira, sí.
Aquesta roba és dels anys 70.
És roba de matalàs,
Molt bé. Què dius ara? Doncs escolta'm...
que ho veieu aquí.
Sí, mira, i uns
bufs. Mascaretes ja no, això ja no.
El coll... Aquestes criatures són teves, no, són...
Aquesta és la filla d'una amiga meva.
Està molt bé, no hi ha explotació infantil.
N'hi ha una mica.
Una miqueta.
Una mica. Lo just.
Col·laboració familiar, es diu.
Sí. No, els meus fills familiar. Ja em diuen, però tot això, totes aquestes fotos que m'has fet durant els anys...
Quan ho cobrarem?
Quan un dia apareguin amb advocats a casa, els teus fills.
Escolta, aprofitant l'espai de propaganda, abans que s'acabi el programa, recordar-vos que demà, si voleu regalar el llibre del Búnquer Confidencial, ens trobareu per diferents llibres de llibreries de Barcelona... signant el llibre del búnquer perquè el pugueu regalar signat. Seguiu-nos a xarxes perquè ara no sé exactament les llibreries,
compreu,
però ja està tot.
Compreu,
i compreu el llibre, exacte.
Compreu llibres, compreu roba de la Bet, també.
I veniu al teatre a veure El fil invisible al Teatre Goya.
Molt bé,
vinga. Al Teatre Goya, perfecte.
Va, una pregunta, ens queda temps per fer una pregunta a la Bet.
Una pregunta que li fem a tots els nostres convidats perquè estem organitzant un campionat del món de famosos que juguen al futbolins. Saps jugar al futbolins?
I tant.
Sí? Mira, ja en tenim una altra, apuntada.
Ara jugarem?
No, ara no. Ara no, però muntarem un show un dia.
Pues vull venir,
Sí, eh? Sí, la gent que en sàpiga ha de venir.
Cosa artesana.
Sí.
Exacte, manual.
És manual, el futbolins és ben manual. Bé, Bet, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
Un plaer.
Nosaltres hi tornarem, com sempre, a la una del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.